Són les 5 i 6 minuts. Ens endinsem a la tercera hora del nostre Tot anirà bé aquí a la sintonia de Ràdio Estels. Ja els dic ara que tenim una horeta per davant que és magnífica. D'entrada, perquè hi ha una cosa que ens agrada molt, que és introduir-nos en aquest bany de ficció, no? Oferir-nos un regal a tots nosaltres, en els que deixar-nos endur per una conversa en la que incloure aspectes diferents, no? Que poden tenir a veure amb exposicions, amb literatura, amb música, una barreja que és un regal. Insisteixo totes les setmanes aquí al nostre programa. Però no perdin de vista que després farem encara un parell de coses interessants més. Una és apropar-nos a la ciència, que és una cosa que ens agrada molt, sobretot quan ens ve l'Alberto Fernández Sierra, avui a parlar-nos dels mites de l'astrologia, que no sabem massa bé a quin tipus de mites es refereix, però els descobrirem, com sempre, amb l'Alberto. I a continuació, per centrar-nos justament en la notícia amb la que hem obert avui el nostre programa, quan hem saludat aquí el Tot anirà bé, la portaveu adjunta d'En Comú Podem, la Susana Segovia, perquè saben vostès que avui hem conegut el desbloqueig de la llei antidesnonaments a Catalunya, que hi ha tot un seguit de partits polítics que estan molt contents, lògicament, parlaríem fonamentalment dels partits d'esquerra, mentre que altres partits no estan gens d'acord. Per què? Doncs avui en parlarem en aquest temps de ràdio. Blanca Busquets, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per apropar-te, per apropar-nos a les constel·lacions, no?
De res, jo encantada. Jo tot el que sigui escriure, l'encantada sóc jo, diguéssim.
Escriure i explicar
gràcies
allò que s'escriu, no?
Sí, sí. Explicar
tot allò que s'escriu, que és una història que a mi em té fascinat, perquè és una història familiar, però és una història familiar a la que se pot sentir identificada molta gent, no? Sobretot que correspon a un determinat segment de gent que va patir molt en el seu moment, no?
Sí. A veure, és una història que és una història coral, com sempre i com moltes vegades jo faig a les novel·les, una història en què hi ha diversos personatges, aquests diversos personatges formen part d'una família i la raó perquè es digui constel·lacions no és per les constel·lacions familiars.
Ho sé.
Sinó per les del cel.
Sí.
Perquè el patriarca, diguéssim, l'avi les ha ensenyat a totes les generacions. Mm-hmm. Però llavors cadascú es reuneixen perquè el gran fa 100 anys, l'avi,
sí, sí.
I cadascú explica amb un monòleg, com jo acostumo a fer en les meves novel·les, la seva pròpia guerra, entre cometes.
Yeah.
I llavors cadascú té la seva. En principi, la forta, per mi, havia de ser la de l'avi, perquè va viure la Guerra Civil i va tenir, bueno, va estar a la lleva del biberó i déu-n'hi-do el que va passar a la lleva del biberó. Però després em va sortir un altre tema que em va aparèixer així com un bolet, i aquest tema, que és com un bolet, que és del seu fill, doncs es va menjar l'important.
Ja. A mi aquesta és una de les històries blanques que sempre m'al·lucina de qualsevol llibre, no? Veure com un escriptor, una escriptora, té una idea primera i després, segons va avançant en la redacció del llibre, en la creació del llibre, el llibre agafa una vida pròpia. I moltes vegades es sorprèn també amb determinats canvis que ha d'introduir perquè la pròpia novel·la ho demana, no?
Home, perquè es fan...
Perquè està viva.
Sí.
Clar, està viva.
Es fan ells, i llavors et fan a tu, i t'enriqueixen, i sents que t'hi fiques dins, i que tots plegats, doncs, vivim en una bombolla que es va fent, diguéssim.
Clar. Quan un escriu sobre coses personals, de prop, en aquest cas, no? Perquè estem parlant de que aquesta és una història inspirada a la teva pròpia família.
Sí i no. És a dir, el que t'he explicat fins ara de tota la família, de l'avi, de la lleva del biberó, tot això, no. I la idea general, no. Però és que jo, quan ja tenia aquesta idea al cap i m'estava posant a escriure i tal, llavors vaig saber una cosa que no sabia.
Uh-huh.
I era que jo vaig viure fins a l'any 72 a Pamplona, 11 anys. Soc del 61, no em fa res dir-ho. Llavors... i vam marxar d'allà i el meu pare va trigar 2 anys més perquè el meu pare hi tenia una fàbrica tèxtil i jo no sabia que havia estat amenaçat per ETA d'una manera tan bèstia com realment ho va estar i que va haver de desaparèixer per primer fer fora la família i tornar-la a Barcelona com fos i després desaparèixer com li van aconsellar que ho fes, desaparèixer, literal, o sigui, canviar de sector fora del tèxtil que era el seu. Era enginyer tèxtil. Fora del tèxtil, fora coses tals, bestieses, si vols, com targetes de crèdit, com els diners mateix. O sigui, no va poder anar a un banc a buscar els seus diners.
Sí, va tornar a començar.
tornar a començar des de zero.
Zero.
Sí, exacte.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, etcètera.
Esborrar el seu rastre, en definitiva,
sí, sí, sí,
no?
Sí. Llavors ell, jo vaig prendre la idea d'aquest personatge quan li vaig regalar el llibre de l'Aramburu, de El Pàtria.
I quan estava pensant en aquest llibre, perquè quan al començament deia molta gent que se sentirà identificada,
sí, sí,
és que la lectura de Pàtria ha mogut molta consciència, no? I molt records, també.
No ho sé, jo el vaig llegir, clar, jo vaig venir aquí amb 11 anys, i jo la meva idea era que sí que és veritat que a casa m'havien dit, als 11 anys jo era l'única, jo era la gran, jo era l'única que voltava pel carrer, m'havien dit, si algú té alguna cosa, arrenca a córrer, si algú intenta que et fiques en un cotxe, arrenca a córrer, etc, etc. Però bé, jo tenia el cap ple d'ocellets i novel·les, també llavors pensava, oh, si et rapta, no, si no sé què, sort que no em van dir res. En fi, jo tenia aquesta idea i després em van vendre, el meu pare em va vendre la idea que havia deixat la fàbrica al cap de 2 anys, perquè bueno, tenien uns criteris de gestió que havien canviat i que a ell no li agradaven, que ja em diràs tu amb no sé quants fills a casa deixar així alegrement perquè no t'agraden els criteris de gestió. Però ja m'ho vaig creure fins que li vaig regalar aquest llibre, el va llegir de principi a final, no sé si recordeu, però en aquest llibre ja el punt de partida és que maten amb un home que té un, crec, un negoci petit o una cosa petita, i és aquest punt de partida, i el meu pare devia fer comptes de terminis d'aquesta gent, de com anaven, i quan acabo, el primer que em diu és, llegint aquest llibre m'he donat que em quedaven 6 mesos de vida. Clar, et diuen això i dius, això és un personatge. Bueno, primer et quedes en xoc com a filla, i després dius, això és un personatge, i ja no és el fort, ja no és l'avi Cinto, que és el de la Guerra Civil, sinó que el fort passa a ser aquest, el Quim, el seu fill, exacte.
M'agrada molt com ho expliques, perquè hi ha una cosa que és evident, l'explicació. Un dia podem parlar amb més calma de tot el llibre i de l'argument, perquè el que m'agrada és com vas per la vida com a escriptora. És a dir, estaves parlant de la teva infantesa a Pamplona i estaves dient, bé, jo anava pel carrer amb les meves novel·les, les meves històries, les meves dèries, pensant en coloms. Ara m'estaves explicant una anècdota difícil, caram, no? Quan algú, el teu pare, es posa davant teu i et diu, m'acabo de donar això, i tu una de les primeres coses que penses és que això és un personatge d'una novel·la. És a dir, m'agrada aquest punt de vista del món disposat a ser explicat en una novel·la, no?
No, la segona cosa, la primera va ser xoc de filla. Però,
no, és evident. D'acord,
la segona cosa, sí, jo sempre estic imaginant, vull dir, jo sempre estic creant i sempre pensant què escric, i llavors sempre escric sobre coses pròximes, i sobre aquesta cosa pròxima em faltava escriure. Sí que és veritat, et confesso que fa anys vaig pensar que seria bona idea ficar-se dintre, de la mateixa manera que he fet llibres sobre què passa dintre la presó i sobre això, que seria bona idea ficar-se dintre d'una organització tipus banda terrorista ETA, a veure què diantres passava allà dintre. Però clar, no, a veure, també toca de peus a terra, vaig pensar, no, aquestes coses, ni de broma.
Sí, és més de periodisme d'investigació, no?
Sí, no, periodisme d'investigació i temerari, diguéssim.
Bé, no, hi ha molta gent que ha fet grans... Estic pensant al Pepe Rodríguez. El Pepe Rodríguez, quan jo el vaig conèixer, acabava de publicar el llibre El poder de les sectes, i justament estava amenaçat de mort per les sectes, però s'havia introduït en diferents sectes, quan eren molt pitjor la seva activitat que ara. Jo recordo, precisament, em va impressionar molt perquè em va arribar amb 3 guardaespatlles a l'estudi. A dia d'avui som molt bons amics, no? Però ell, efectivament, o sigui, va publicar molts llibres que tenien a veure amb això.
Segur, sí, però sí. Aquesta és una altra ànima. La meva és de novel·lista, diguéssim.
Yeah.
Arran d'això que dius, el meu pare, durant els dos anys que nosaltres érem aquí, i ell anava i venia de Pamplona cada setmana perquè tenia la fàbrica i tenia la feina, anava tota la setmana acompanyat d'una parelleta de guàrdies civils.
Ja veus.
I quan pujava al tren, el guàrdia civil de torn escrivia un paper en el factor del tren i deia, entregat.
Que fort, eh?
El meu pare.
Ja veus.
I quan baixava, el factor li donaven al cap d'estació i és a Barcelona. Vull dir, baixat del tren. Sa i estalvi.
És al·lucinant com ha passat poc temps de tot això.
I tot això, ni idea, saps què vull dir?
Sí, sí. I tu no tenies ni idea de tot això, eh? Que fort, eh?
Sí.
Com a filla, de ser tot un... descobriment. Has d'al·lucinar, és com que...
Sí, sí, sí. De primer vaig al·lucinar, després per ell han passat molts anys, ja han passat moltes coses. Acaba de treure un llibre sobre... Perquè ell després ha fet el, ha sigut el administrador general de Liceu, ha tret el llibre aquest del Liceu abans del foc, ha tret el llibre... Després va passar la gestió cultural, que és el que li ha robat el cor i l'ànima, sobretot el musical, i el Teatre Nacional també. Però entre això i el fet d'haver fugit Pamplona, doncs hi ha un espai en blanc o buit en el qual es va haver de reinventar, es va posar en un despatx, diguéssim, fosc a Barcelona, amb un racó, amb una secretària, es va dedicar a fer negocis si no tinguessin res a veure amb això. I sempre anava amb els diners amb efectiu, ja me'n recordo.
És veritat que la vida a vegades toca reinventar-se, però en aquest cas és fer un reset.
Però total.
Déu-n'hi-do, eh?
Total, i més tenia molts fills a casa, sí.
Ja veus. Albert Torres, què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bona tarda, com esteu?
Impressionats, no? Quina història, no? Aquestes constel·lacions de Blanca Busquets. És un llibre meravellós, però ho dic perquè quedi clar. Que maco, no?, tot això.
Interessant, angoixant també, no?, reconèixer que has estat a l'ull de l'huracà i que no ho has sabut, no? Com a família també, no? Com a nucli familiar, és a dir, que podia haver passat qualsevol cosa i no ser-ne conscient, no? Fins que passa, no? I això també és una llosa que sembla, ostres, clar, el que la pateix, que en aquest cas ha estat el seu pare, doncs també...
Sí, perquè a més, no? el que aconsellaven els advocats i tothom, que això també surt aquí, és silenci, o sigui, ni a la família, ni a ningú.
Quin patiment, eh?
Ni en els amics. I ell, ahir, que vam fer la presentació, explicava, no és que no em refies dels meus amics, sí que me'n refiava, però que amb tota la bona fe, allò que ho dius a la dona, i la dona ho diu a la mestra de la criatura i no sé què, saps allò? O la germana, i la germana ja ho diu no sé què, i ja està, ja l'has
escampa tota la història.
Ja l'has embolicat, no.
A mi el que... L'anunci aquell, que se sufre en silencio, però és molt pitjor que les morenes, això.
Bastant pitjor, segurament. Sí. En qualsevol cas, sí que hi ha una cosa que a mi em sorprèn de tot això, perquè estem parlant de fa 4 dies. En realitat, no parlem de fa tants anys, no? I és com que hem fet un passar pàgina molt ràpidament sobre totes aquestes històries, i tots aquests protagonistes són persones que estan vives. D'aquí, el tema de Pàtria, segurament una de les coses que ha provocat és això. No? És a dir, que molta gent hagi vist, i sobretot amics que són del País Basc i que han viscut aquell País Basc més difícil, més complicat, en el que efectivament, doncs, dir determinades coses podia comportar tenir molts problemes, han vist... Per això deia jo al començament, et deia aquesta cosa de que remouen les consciències, no? Remouen...
Sí. Jo que sóc una indepe declarada catalana, a mi sempre... Jo quan encara hi havia ETA, m'admirava... Jo sempre deia que m'admiraven els partits bascos estatals.
Sí.
La gent que aguantava allà del PP, sí. del PSOE, de tot
recordo
això.
Recordo alguna entrevista que jo li havia fet.
El van matar aquí.
Sí,
I a mi m'admirava perquè allò sí que era tenir valor, eh?
Ja veus.
Però molt de valor.
Ara, de tota manera, és veritat. Fixa't que estic pensant en Eduardo Medina, i aquell ja em sap molt de greu, perquè no me'n recordo com es diu, el que havia estat president del Partit Popular al País Basc, que estan fent una gira tots dos, han escrit un llibre justament per demanar que es passi pàgina en aquesta història. Però és veritat que els líders polítics
costa
en aquell moment...
Pàgina.
Home, i tant, que costa.
Hi ha morts pel mig i tortures per l'altre cantó morts per l'altre cantó, també.
Recorda que Eduardo Medina era el president de la Joventut Socialista, li van fer un atemptat i va perdre la cama. Vull dir que no estem parlant de cap tonteria, i molts amics que han mort allà, eh? Vull dir que efectivament és tota una generació, se les ha hagut d'empassar i de tirar endavant, no? De fer un altre reset diferent al del teu pare en aquest cas, per no quedar-se enrere, per continuar vivint, no? Que és, de,
bé,
que
és el que es tracta, és el que va passar a Irlanda del Nord.
Exacte.
Vull dir, es van posar, van dir zero i som-hi, perquè és que si no, no hi ha manera. El que passa que a vegades suposo que interessa que existeixi ETA, no ho sé.
Això
ja és política, això ja no hi ha
exacte, o sigui, avui, no sé si se n'adonen, la política ens va fent visites en altres moments del programa i estem fent tot l'esforç per deixar la política només a la primera hora, a la nostra tertúlia, no? Perquè, efectivament, la vida està plena de coses, i ho dèiem al començament, a nosaltres ens agraden molt aquestes barreges, en els que podem barrejar el parlar d'aquell llibre bonic que es diu Constel·lacions, que és molt recomanable, de Blanca...
Que no, gràcies. Que no és només d'això, eh?
No, clar.
Que no es pensin ara. Aquest és un personatge amb una història forta,
no,
però
de fet,
realment...
cada capítol es diu d'una... Sí. Té un nom, tret dels dos primers, que efectivament estem parlant d'estrelles en aquests dos primers capítols. La resta tenen noms propis, cada capítol, eh?
Sí, sí, exacte. I hi ha fins i tot una estrella que es diu Carles. És veritat.
És veritat. I fins i tot hi ha un últim apartat de la realitat supera la ficció.
Sí,
que això, però efectivament...
aquí sí que explico tot això, perquè al lector li quedi clar què hi havia, què hi ha de real i què no,
clar,
en aquest llibre.
Albert Torres, que maco això que heu fet. Que maco això que heu fet amb un personatge tan estimat com Núria Feliu.
Calia fer-ho, crec que fa temps que n'estem parlant i saps què passa? Que un dia arribes i se t'infla tot i dius, prou de parlar-ne de les coses, anem a fer alguna cosa, no? I crec que això de tirar endavant el carro és alguna cosa que sempre ens toca un o altre fer, i va haver un dia que diu, bueno, doncs comencem a fer activitats en commemoració dels 80 anys de la Núria Feliu, que fa aquest any, que n'havíem parlat molt amb ella durant els últims anys, però clar, arriba un moment en què ella pateix un ictus i per tant doncs no se'n pot fer càrrec.
Com està?
Està malament, està tranquil·la, està a casa seva, el que no parla... perquè l'ictus doncs, té això, és a dir, sí que intenta expressar coses però no les verbalitza prou, sí? I també ha perdut part de la memòria. I per tant, nosaltres, i aquella cançó tan bonica que ja us he reconegut, doncs ella no reconeix a molta gent. Llavors, la situació és delicada, però el motor va tirant, que bueno, nosaltres som un gran motor, no? Però a vegades, doncs mira, el motor tira, et fallen els vidres elèctrics, et falla això... i per tant, doncs, va fent.
Una gran dona, una gran cantant, una veu excepcional, Núria Feliu. M'encatives amb un domini estrany. El teu somriure és un parany. El teu somriure... Feia molt de temps que no escoltava la Núria Feliu.
Doncs mal fet, perquè és una de les grans veus que hem tingut.
Grans veus, eh? Sí, sí.
I cal escoltar-la més, escolta.
Estic d'acord.
A Ràdio Estel, poseu-la més, perquè val molt la pena. Ella ha estat tan polièdrica que finalment la gent del país la coneix a vegades només per una cosa. O la coneix perquè li agradaven les cançons de jazz als anys 60 i la va considerar doncs, en aquell temps com una de les grans intèrprets de jazz. O la coneixen perquè li agrada la cultura popular i la Núria estava ficada en tot el tema de cultura popular allà on vagis i era.
És veritat.
O perquè li agrada la sardana i ella va ser una de les impulsores de la Sardanova i va estar els darrers anys recitant sardanes aquí i arreu. Uh-huh. O pel tema de la poesia, o pel tema dels musicals, o per mil històries.
Els elàstics blaus.
Els elàstics blaus, eh?
És veritat.
Subjectats amb candaus.
Candaus porta el meu enamorat.
Va actuar al Waldorf Astoria de Nova York, amb Tete Montoliu. Bé, és que és una gran cantant, una gran artista.
No la coneixem prou, eh? I la veritat és que si hi ha una trajectòria important al País Islàmic de la música que no s'ha reconegut prou, és ella, perquè, per exemple, no us puc dir noms, però al Raimon se li ha reconegut, se li han fet doncs, exposicions, no sé si a Santa Mònica o al Palau d'allà, Robert, però vaja, sí que hi ha un gran reconeixement públic per segons qui. En canvi, la Núria sempre... Bueno, la Núria, no? Com que és de casa, doncs, bueno, allà la tenim i sempre hi és, no? I sí que no s'ha fet prou justícia. I, en canvi, hi ha discs d'ella de l'època del jazz, de finals dels 60, del 65 al 75, amb el Tete, precisament, que se'ls rifen al Japó, encara, no? És a dir, que vocalment, en aquella primera època, és una intèrpret amb majúscules, d'una sèrie de peces doncs, que no havia fet mai ningú, també, perquè finalment el que fa és fer-les en català.
Què és el que trobarem en aquesta exposició?
Hem fet una exposició, com dèiem, inicial, per dir-ho així, i perquè vam dir ho fem ja sí o sí, a la Biblioteca Francesc Candel, que està aquí a la Marina, amb fotografies d'en Josep Vicenç. I això també és una mica homenatge a aquelles persones de barri que tampoc ens en recordem gaire. En Josep Vicenç havia estat fotògraf adjunt dels Brangolí, gran família fotogràfica del país, i ell era fotògraf adjunt. I l'altre dia, el 13 de novembre de l'any passat, va penjar unes fotografies al Facebook de la Núria, i li envia un WhatsApp i diu, escolta, Josep, tens més d'aquestes fotos? Diu, sí, clar, fa molts anys. Feia 50 anys que fotografiava la Núria, entre altres coses de barri, no? I dic, escolta, no has fet mai... No, no he fet mai cap exposició. Llavors, dic, escolta, Josep, vinga.
Ha arribat el moment.
Comencem a mirar tot el que tens.
Ajuntem-ho trobat... tot, no? Exacte. Ajuntem, clar, clar. La I necessitat trobat... de justícia sí. cap a la Núria Feliu amb això,
sí,
no?
Sí, 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 ja hem trobat una filera de fotografies que ha fet precisament aquest fotògraf del barri de la Marina, en Josep Vicenç, però que no només són fotografies del barri, perquè tenim coses de tot el país, eh? I dels últims 50 anys. Per tant, vam fer coincidir aquest acte d'homenatge a la Núria amb aquesta primera activitat amb també una exposició retrospectiva d'aquest fotògraf de barri, en Josep Vicenç. I vam convocar aquell dia l'Enric Frigola, va venir també el Pere Baltà, el president de la Fundació Cantel, i va venir l'Enric Major, grans amics de la Núria, i també es va fer una xerrada allà molt xula en la que cadascú va parlar de la seva vessant. No?
Que bonic, no?
De com doncs, la Núria ha estat important pel país en diferents àmbits.
M'han dit que hi ha fotografies que són autèntics tresors en aquesta exposició, no? Que veiem fotos amb un joveníssim, clar, estem parlant de fa molts anys, no? Pep Guardiola, per exemple, o amb Josep Cuní, fotos, de fa anys, és a dir...
La Núria ha estat pionera en moltes coses, no? I clar, veus fotografies de l'any 92, quan en Guardiola era un jugador que acabava d'arribar al Barça, i la Núria el convoca i, escolta, ajuda'm a fer un acte en què parlem de la sardana, el Guardiola. Qui pintava allò? La Núria va ser visionària, va convocar el Josep Guardiola, no? quan ja dic que era un xitxarel·lo, en aquell mateix acte Victòria dels Àngels.
Ja veus.
Gran, entre les grans sopranos del país, i del món, és obvi, no? I amb en Cuní, també, no? I, per tant, la Núria se sabia envoltar de persones adients per donar, diguéssim, la importància que s'havia de donar a certes coses que potser altres no hi donaven.
Ja
Això
veus.
També és un gran què.
No em digues que no, Blanca, les ganes que un li venen d'anar a aquesta exposició per aquestes fotografies.
Sí. Ara em venen totes les cançons al cap, no encenguis l'esperma, que fa mal als ulls, també.
Sí.
I no estic més, no, i tant. Aquestes fotografies deuen ser brutals.
Precioses,
no? Quan, com, què?
I n'hi ha tantes, aquestes són d'en Josep Vicenç, que com dèiem, és un seguidor més d'ella, però saps les caixes que té a casa seva amb fotografies originals dels grans fotògrafs del país, en espectacles, en actes, perquè més ella els feia anar. Li deia a la Colita, vine al meu espectacle, i ho pagava ella, la Núria, diguéssim, contractava els seus propis fotògrafs, no? Perquè ella sempre ha anat per lliure, i hi ha coses que no us imaginaríeu, meravelloses, que les hem de veure algun dia.
La Núria ha format part, doncs, de la tria de les fotografies que podrem veure en aquesta exposició?
No. Aquestes no, i les que vinguin, de moment, encara no. Aviam si potser, no sé, m'agradaria fer una exposició dels grans fotògrafs catalans al voltant de
la Núria,
no? Perquè les té els originals a sobre caixes, no? A casa, no?
Ja veus.
I ara en prepararem una a Casa Mèxic Barcelona, que està aquí a Plaça Espanya, aquí al districte, precisament, que té a veure amb la Núria Amèrica. Núria també ha estat a Amèrica, tot i que ella no va cantar en espanyol, més que un parell de cançons i per veure com anava. La Núria ha estat als casals catalans d'Argentina, ha estat a Buenos Aires, ha estat a Rosario diverses vegades. La Núria ha estat a Mèxic dues vegades, recitant poesia en català, sí? Amb una gent que jo recordo, perquè jo hi era, que se la mirava dient, no entenc res, però vam posar darrere el subtítol. I a més ella va dir, on anirem? Recordo un viatge que vam fer a Puerto Vallarta, imagina't.
Ostres.
Això no fa, deu fer una dotzena d'anys.
Puerto Vallarta, Déu-n'hi-do.
Dic, Núria, anem a Puerto Vallarta. I diu, home, però jo he de recitar en català aquí, aquesta pobra gent, que vull dir, pobra gent, que no entendrà res, no? I dic, escolta, farem els boleros. Perquè ella, clar, durant una època, als anys 70, diria, va fer un parell de discos amb els Mal Tamayos.
Amb el Tete, no? Sí.
Sobre boleros de tota la vida, boleros cubans, mexicans, llatinoamericans, interpretats en català, no? Amb la música, amb el swing aquell que tenia ella. Vam agafar un pianista i vam anar a un auditori al mig de Puerto Vallarta. Hi havia 500 persones, van fer venir del poble. I ella, el pianista, òbviament, tocant la melodia d'aquells boleros, i ella interpretant-los, perquè fa 10 anys doncs, ja no cantava del tot, no?, en català. I a darrere la música, la lletra, diguéssim, en espanyol.
No? Quin gust,
aquella gent, clar, sentia aquelles cançons que eren d'ells, que coneixien, no?, amb la llengua catalana. Va ser una mena de catarsi col·lectiva.
Jo vull una miqueta més de la música de la Núria Feliu. Mira.
Sempre, junts per sempre, el duelo i el que em passa no sé dir.
I on neix aquest amor per la figura de la Núria Feliu, Albert?
El meu o el del poble?
El teu.
No, nosaltres ens coneixem d'aquí de Sants, de tota la vida.
De tota la vida.
I sí que a través del meu contacte també amb l'emissora del barri, amb Sants 3 Ràdio, molt de temps, doncs, escolta, allò que deia, bé, festa major, què fem? Escolta, doncs vaig a Cala Núria. i fem una secció diària a la Festa Major parlant, parlant de les festes majors d'abans, etc. No? I així va començar, i la vaig començar a ajudar amb molts temes, temes de gestió, diguéssim, del correu electrònic, de la nova web que s'havia de fer, i després l'amistat va seguir, ha seguit fins avui, durant molts anys, una vintena d'anys, segur.
Jo ho deia al començament, ens encanta aquesta secció del programa en la que barregem coses, no? En la que barregem històries, en les que ens n'anem a aquesta història que ha sorgit de la ment i dels records, també de la Blanca Busquets, aquestes constel·lacions, o anem a parar a aquesta exposició magnífica sobre la figura de la Núria Feliu, ja us he reconegut, no? O parlem d'una obra de teatre, com anem a fer a continuació, perquè tenim al telèfon una gran dona, un autèntic referent en el sector cultural del nostre país, com és la Pepa Plana. Pepa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt contents de tenir-te amb nosaltres durant uns minuts. Ja et dic que ens agradarà molt que vinguis un dia aquí físicament a l'estudi, en parlem amb més calma, però no ens podem estar de preguntar-te sobre aquesta obra de teatre que es diu Si tu te'n vas. Explica'ns una mica què passa.
La funció és tan d'hora, que és a les 7, perquè ens hem tornat europeus de cop i volta, i les funcions les fem més d'hora, a les 7 de la tarda. Clar, jo ja estic al sarcòfag.
Clar.
Ja estic mig pintada com una porta. I, doncs, si tu te'n vas, mare meva, que si tu te'n vas, què passa si te'n vas?
Què passa?
Doncs és un espectacle de tres veïnes que bueno, aquest espectacle es crea durant tot aquest altabaix que hem hagut de viure totes, no? Això que ens ha passat, que és la pandèmia i haver d'estar tancades a casa i tal, i això em suggeria molt, no? Aquest punt d'imaginar la vida per les finestres, veure, conèixer i reconèixer les veïnes. I dius, hòstia, és veritat.
És veritat.
Imaginem la vida per les finestres. Clar, això es crea en aquest moment i em ve aquesta imatge de què passa amb aquestes veïnes que no suporten, però que es necessiten tant.
Home, és que efectivament estic recordant que durant la pandèmia ens vam fer amics i després, això ha quedat allà, de persones a les que vam començar a coincidir a llocs en els que no teníem costum, no sé, de pujar al terrat i començar a veure a un altre veí en un altre terrat en el que, com si fa no fa, coincidies tots els dies, t'acabaves saludant. I tenies converses pràcticament de lluny, però que eren les poques converses que tenies presencialment amb tercers, no?
I que si no també veies davant o de costat, no sé què, una finestra, que hi havia algú, i d'alguna manera t'imaginaves la vida, no?, d'aquesta veïna del davant, aquest veí del costat. Bueno, això és xulo, quan fas creació nosaltres no fem una altra cosa que mirar la realitat i fer-ne abstracció per fer-ne espectacle, per fer-ne poesia. Clar, en aquest edifici meravellós, que unes veïnes que es barallen, la microbaralla quotidiana, hi ha un gran daltabaix que s'ensorra tot i és una metàfora del hòstia, quan tot se cau, se trontolla i és la guerra, la guerra sense posar-hi un lloc concret, no? La maleïda guerra passada, present i futura.
La guerra que porta a l'exili, no?, d'altra banda, Pepa?
Sí, clar, és que les guerres porten exili i misèria i fred i gana. I ningú guanya mai amb una guerra, ningú guanya mai. Mira que imperfectes que som, xec. Estem al segle XXI i encara ens matem. Vull dir que els sàpiens estem mal dissenyats.
Clar. No, la cosa, i jo he vist aquí un punt de connexió amb aquestes constel·lacions de la Blanca Busquets, o en un punt concret d'aquestes constel·lacions, no? Quan dius que aquesta obra, aquest Si tu te'n vas, d'alguna manera vol fer-nos reflexionar sobre què es deixa enrere quan un marxa, en definitiva, no, Pepa?
Sí, clar, i què passa, no?, quan te'n vas, què passa en el teu voltant, o sigui, però marxar vol dir moltes coses, no?
Clar.
Vol dir que has de marxar per crisis de guerra o per econòmiques, o que et mors, o que et baralles tant que hi ha persones que ja no et veus més.
Clar.
Què passa? Com trontolla tot, no? Com et canvia i tal. El que fa veure, clar, nosaltres som pallasses i d'aquest material tan ho estirem fins al límit que te fa riure. Perquè és aquesta capacitat que tenim les pallasses i els pallassos, no?, de la realitat, que, vull dir, que diem, és tan dramàtic que fa morir de riure.
Sí, clar, és que la vida ja és així. No? Allò que dèiem també amb la Blanca Busquets, de que la realitat supera la ficció moltes vegades, és cert.
Sí.
Pepa, no t'entretenim més, estàs a 25 minuts d'entrar al sarcòfag, com has dit tu ara fa una estona. Deixeu-me recomanar fins al dia 30 de gener aquesta obra de teatre, Si tu te'n vas, amb Pepa Plana, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa a Barcelona. Un plaer, Pepa, moltes gràcies.
Veniu, veniu, que riureu.
I tant, gràcies. Bona tarda. Adéu, Pepa.
Que sigui al teatre. Perdó!
Adéu, adéu.
Adéu.
Doncs ja ho veuen, tenim una mica de tot, no? Tenim una opció literària preciosa, aquestes constel·lacions de Blanca Busquets. Quines ganes també d'anar a veure la Pepa, no? Al teatre, eh?
Sempre, la Pepa Plana sempre fa ganes de veure-la.
Un personatge, eh? Quina manera tan intel·ligent,
bona,
no?
És
que és això,
sí.
No? És que és una dona molt intel·ligent i ella parlava de l'humor i del riure, sí, però... amb molta intel·ligència, no? molt de rerefons. No? Quines ganes d'anar a veure aquesta exposició? No?
Quan vulgueu. No trigueu gaire perquè s'acabarà, però ja et dic que en vindran d'altres. El mes que ve parlarem de la Núria Amèrica, fotografies que van des del Waldorf Astoria fins a la Patagònia.
Deixa'm que et faci una pregunta. Totes les fotos que hi ha en aquesta exposició que podem veure, la que per tu és més significativa, què és el que mostra?
Doncs mira, l'altre dia estava mirant-me les... Bé, perquè quan organitzes, a vegades, és l'últim que t'hi fixes, no? Bé, hi ha tantes coses per mirar. I n'hi ha una que em va fer especial il·lusió, amb l'Àngel Casas. Perquè l'Àngel és d'aquelles persones, també escolta, que semblava que no se li reconegués mai.
És un tio molt maco,
l'Àngel Casas. Han hagut de passar coses xungues, no? Perquè, ostres, almenys fan un especial a TV3, I és emocionant veure com hi ha tanta gent que ha fet coses pel país des de tants àmbits, no? I que a vegades no ens oblidem. No en pensem prou, no? No hi pensem prou amb ells i tenen males ratxes. I, allà cadascú a casa seva i tal dia farà un any. Doncs no, escolta, parlem-ne de lo bo i de lo dolent i de lo que us passa. I aquella fotografia em va agradar força.
Que bé. T'agraeixo molt que hagis vingut avui al nostre programa. Enhorabona per la iniciativa i per haver aconseguit... Jo crec que la primera fita que buscaves ja la tens.
Ja la tenim.
Que és, efectivament, que tothom en parli de la Núria Feliu i que tothom recordi a una persona que no hauríem d'haver oblidat mai. Moltes gràcies, Albert, per venir avui al nostre programa. Blanca, ara cap a Can Toni Gros, no?
Corrents cap a Can Toni Gros.
Sí, eh? Què us passa a tots amb Can Toni Gros?
Home,
els veïns d'allà esteu enganxats, eh?
Enganxats total. Però hi ha feina per fer, diguéssim. Però no, és que estic mig vivint allà i mig vivint aquí.
Ja.
De fet, aquí al costat.
Sí?
Quan estic aquí, visc aquí al costat, a carrer Numància. O sigui que...
Has de venir més, doncs. Eh?
Sí,
molt
per
bé.
Descomptat.
Ha estat un plaer, de veritat.
Igualment.
I enhorabona pel llibre. Eh?
Moltes
magnífic.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Senyors i senyors, 22 minuts, arribem a les 6. Feu una pausa breu i quan tornem parlem de coses completament diferents, però sempre interessants. Aquí el Tot anirà bé, a Ràdio Estel. Fins ara.